Ràdio Benicarló. Són les 8 i mitja. Les notícies amb Clàudia Cozar.
Bona vesprada, Benicarló, són les 8 i mitja. Finalitzem el dia repassant les notícies més destacades del nostre municipi. En quant a l'horatge, demà tindrem 17 graus de màxima previstos i les mínimes aquesta matinada arribaran a 8. No tindrem probabilitats de precipitacions als els benicarlandos i lluirà el sol durant tota la jornada. La farmàcia de guàrdia disponible encara avui és la farmàcia Carceller, ubicada a l'avinguda de Yecla, número 6. El seu telèfon de contacte és el 964 47 11 43. I ara si passem amb l'actualitat.
Ràdio Benicarló, notícies.
Benicarló ja escalfa motors per a viure intensament les falles 2025. A partir de l'1 de març, dia de la crida, la ciutat es transformarà en un esclat de festa, amb activitats per a tots els públics, espectacles de pólvora i foc, la cavalcada del ninot, la tradicional planta, les mascletades, l'ofrena a la Mare de Déu de la Mar i la gran crema del dia de neu. El calendari faller arranca oficialment el pròxim 1 de març amb la crida, l'acte que donarà el tret de sortida a les celebracions. I una setmana més tard, el 8 de març, tindrà joc la cavalcada del Ninot, que omplirà els carrers de color, música i creativitat amb les desfilades de les comissions falleres. Arantxa García és la regidora de falles a l'Ajuntament de Benicarló.
Les falles de Benicarló ja estan en marxa i enguany venen carregades de festa, tradició i emoció. Les falles són molt més que festa, són cultura, són esforç i són passió. Vull destacar el gran treball de les 14 comissions falleres junt amb la Junta Local Fallera, que cada any superen expectatives i fan que Benicarló siga un referent faller. Enguany no serà diferent. Viurem unes falles espectaculars.
Un dels actes més esperats de les falles, les mascletaes, enguany es dispararan els dies 15, 16, 18 i 19 de març, amb la novetat de que l'horari serà a la 1 del migdia, una hora abans del que l'habitual fins ara. Com sempre, l'últim gran acte tindrà joc el 19 de març a partir de les 8 amb la crema dels monuments. Primer cremaran les falles infantils i a partir de les 10 cremaran els monuments grans en un ordre que s'establirà en funció de la falla que resulte guanyadora. La Junta Local de Seguretat s'ha reunit un any més per establir tot el protocol de seguretat per a les falles. La Junta ha estat composta per diferents representants dels cossos de seguretat, l'alcalde de Benicarló, Juanma Cerdà, i la delegada del govern a Castelló, Antònia García Valls. García Valls ha assegurat que tots els cossos col·laboraran en total coordinació per a mantenir la seguretat a les festes.
A les falles de Benicarló, des de la Guàrdia Civil, pues destinaran més de 400 efectius que treballaran des del dia 8 fins al dia 9 en total coordinació amb la policia local, i el que sempre també destaquen és que cuidaran tant la part de la ciutat on estiga la gent a aglomerar com aquelles zones on la gent no estiga a les seues cases per a que no es produïsquen els robatoris, és a dir, que hi ha que estar pendent de tot, en definitiva.
Així ha incidit en els delictes que més preocupen i que més es tindran en compte.
Els delictes que més preocupen i que més s'incidirà és en el tema del menudeo de droga. Per això vindrà la patrulla fiscal a fer investigacions, a veure què n'hi ha per ahir. Després el tema també d'agressions sexuals i de xicotets hurtos.
Les falles de Benicarló donaran inici aquest dissabte dia 1 de març amb la crida. Al fil de la reunió de la Junta de Seguretat per establir els protocols pertinents per a les falles, la subdelegada del govern a Castelló, Antònia García Valls, i l'alcalde de Benicarló, Juan Macedà, han volgut donar alguns dades sobre la delinqüència al municipi. García Valls confirma una tendència a la baixa en els delictes coneguts i recalca la importància de la denúncia.
L'estadística manifesta una tendència a la baixa en el que són els fets delictius coneguts. I parlem de fets delictius coneguts perquè sobre això són els que podem treballar. Per això també ja ho vam fer la última vegada que vam estar així, alentem a la gent que denuncie, perquè sols se pot treballar i se poden ficar mitjans si n'hi ha constància de que s'han produït fets. Si se produeixen fets i no se denuncien, és com si no existiren.
L'alcalde de Benicarló ha diferenciat entre els delictes coneguts i la resolució dels mateixos. Les resolucions de delictes, apunta, estan augmentant.
Una cosa són els delictes coneguts, com m'ha explicat, que la tendència és a la baixa, però un dato més important encara és la resolució de molts d'aquests delictes, que això no, no parla ningú, i estem en un percentatge de resolució prou elevat, en la qual n'hi ha que deixar-lo també sobre la taula per a la seguretat de les persones.
Així, García Valls destaca l'assignació del protocol Biogen a Benicarló per a protegir a les dones de la violència de gènere.
Benicarló és un dels 18 municipis de la província de Castelló que té signat el protocol Biogen per treballar de forma coordinada amb la Guàrdia Civil per protegir a les dones víctimes de violència de gènere. I jo crec que això també n'hi ha que manifestar-lo i n'hi ha que posar-lo en valor, perquè suposa que tots unim esforços per a treballar contra aquest tipus de violència que desgraciadament pateixen massa dones al nostre país, a la nostra comunitat, a la nostra província i als nostres municipis.
Amb aquesta valoració, des de les institucions públiques s'ha volgut manar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i posar en valor el treball que fan els cossos de seguretat. El passat 21 de febrer, treballadors i treballadores del sector sanitari animal es van concentrar a València per a mostrar el malestar amb el nou Reial Decret 666-2023. I en aquestes, veterinaris de Benicarló també van mostrar el seu rebuig. El decret estableix que tots els veterinaris han de reportar al Ministeri d'Agricultura cada prescripció d'antibiòtics a través del sistema PresVet. A més, es prohibeix la venda de medicaments en clíniques veterinaris, permetent la seva dispensació només en farmàcies. Les multes per incompliment oscil·len entre 60.000 i el milió d'euros, la qual cosa ha generat un fort rebuig entre els professionals del sector. Ens ho explica Vanessa, veterinària al Centre Veterinari Benicarló.
Realment és una plataforma de recopilació de la informació a nivell estatal en la que els veterinaris tenim que reportar tot l'ús dels antibiòtics que fem en la clínica. Però, clar, este ús és a nivell el que nosaltres administrem en la clínica Punxat, el que nosaltres cedim al propietari, el que dispensem. Vull dir, és una càrrega burocràtica que ja ens ha saturat a tots i ha sigut quan ja hem tingut que lluitar contra tot això.
L'objectiu de la normativa és reduir la resistència als antibiòtics en microorganismes, seguint directius europees. No obstant això, els veterinaris sostenen que esta mesura està tenint efectes negatius directes en la salut dels animals. A més, denuncien que la prohibició de vendre medicaments en clíniques veterinàries dificulta l'accés als tractaments. Segons la patronal de clíniques veterinàries, les farmàcies no sempre tenen en estoc els medicaments necessaris, la qual cosa obliga els propietaris a esperar dies per a obtindre'ls. En contrast, els veterinaris podrien accedir a ells en 24 hores, però la normativa els impedeix dispensar-los directament. La situació posa en evidència la necessitat de trobar un equilibri entre el control de l'ús d'antibiòtics i la capacitat dels professionals per atendre els animals sense traves burocràtiques que puguen costar-los la vida. Tornem a escoltar Vanessa.
Ens ha llevat tota la llibertat de criteri clínic que nosaltres tenim. Vale? Nosaltres hem estudiat una carrera, portem molts anys d'experiència, tots ens estem contínuament fent màster, fent cursos, són unes professions que tenim que anar actualitzant-nos. Nosaltres sabem que hi ha medicaments que funcionen per a determinades patologies en unes dosis, en unes indicacions, perquè hi ha una evidència científica darrere, però en aquest moment no podem utilitzar aquestes coses.
Davant d'aquesta situació, els veterinaris han convocat una nova manifestació nacional el 5 de març enfront del Ministeri d'Agricultura a Madrid. La Regidoria de Promoció Econòmica presenta el Fòrum Labora, un esdeveniment en què els interessats i interessades en trobar feina podran participar en una marató d'entrevistes de treball. A més, també n'hi haurà conferències i xerrades sobre ocupabilitat i millora de currículum. Desenvolupa León Ortiz, responsable de Labora.
Pues bé, els Fòrums Labora d'Ocupació són uns esdeveniments que tenen lloc en diferents municipis de la Comunitat Valenciana, on Labora organitza unes trobades entre empreses i treballadors, candidats que volen buscar treball.
L'esdeveniment tindrà xoc el proper 12 de març al Magatzem de la Mar en horari de 9 del matí a 2 del migdia. Estarà dividit en zones, possibilitant una d'elles les entrevistes entre les empreses i els candidats. Ortí explica en què consistiran la resta de zones.
Una altra de les zones serà la de conferències i taules redones. Allí se faran conferències sobre què busquen les empreses, quines habilitats busquen els treballadors, quines són les competències, les aptituds dels empleats que les empreses necessiten, Després, una altra zona serà la de tallers. En els tallers se explicarà com perfeccionar el currículum, com millorar en les entrevistes de treball, i després també hi haurà una altra zona que serà d'estands informatius, on estarem l'Ajuntament de Benicarló, estarà la Bora i altres entitats que donaran informació sobre ocupació i formació als candidats que s'aproparan allà als nostres estands.
Per a poder optar a les ofertes de treball i les posteriors entrevistes al fòrum, els interessats i interessades s'han de registrar al web benicarlo.elaboraenruta.es. Berta Albero, tècnica de l'àrea de promoció econòmica, ens explica com es fan les inscripcions per internet.
Després se tenen que fer quatre passos del procés d'inscripció que se fan des del botó Crea el teu perfil, que inclou ficar un compte de correu electrònic i obrireu un formulari on estan les dades personals de la gent que se vol inscriure, sobretot molt important posar una mica la formació i el perfil i un currículum actualitzat. És molt fàcil perquè després envia un correu de confirmació a la persona en les dades d'inscripció i on té una sessió d'inici en esta mateixa web.
Finalment, la regidora de promoció econòmica, Sònia Foix, anima la ciutadania a participar en este fòrum, una iniciativa de la seva àrea per a millorar l'ocupabilitat i competitivitat.
És una acció més des de la regidoria de promoció econòmica per a impulsar aquest empreniment i aquesta ocupabilitat i aquesta millora de la competitivitat de Benicarló.
Recordem, el fòrum tindrà xoc el dia 12 de març al magatzem de la Mar de 9 del matí a 2 del migdia. I per a poder inscriure's a les ofertes de treball, la plataforma disponible és benicarlo.laboraenruta.es. El proper 8 de març, en el marc del Dia de la Dona, el Castell de Peñíscola acull un simposi sobre les dones a l'època del Papaluna. El mateix tindrà dues conferències, la victòria de les dones a l'edat mitjana per part del doctor Javier Mas Torrecillas i les dones i les arts a l'edat mitjana de Mia Alsina Alsina. Així també hi haurà una taula de comunicacions i una exposició de pòsters científics. Ayo Peiró, historiadora, ens conta l'origen d'aquest simposi.
Fins fa molt poquet temps no s'havia parlat de com era ser dona en les diferents etapes de la història i es va considerar que podia ser un tema interessant per a llançar una nova jornada acadèmica. Que no assuste a ningú que diguem jornada acadèmica, vol dir que les persones que vindran són investigadors que estan en actiu i que es mouen en el món acadèmic, però no vol dir que no estigui oberta a tot el públic que pugui estar interessat en vindre a escoltar, parlar a experts, molt experts, sobre els temes que es van a treballar.
Un dels objectius d'aquest esdeveniment és traslladar als oients a l'època del Papaluna i conèixer el paper que van tindre les dones més enllà de l'àmbit religiós. Escoltem Peiró.
I este moment, per exemple, ens presenta dones des de les més altes cotes de poder, com per exemple les reines que van anar succeint en els anys que el Papaluna va ser papa i antipapa, que van tindre molt de poder perquè en moltes ocasions, com Maria de Castilla, se van quedar a soles mentre els seus homes es dedicaven a altres assumptes, reinant realment, fent de reines en totes les conseqüències.
I no només les dones que representaven el poder de governar, sinó de tots els àmbits.
Estes mateixes reines, per exemple, en les seues cartes, ens deixen veure moltes altres dones que es dedicaven a moltes altres feines que podien anar des del servei a casa de la reina, com a dones metges, com a dones que hagueren volgut formar part dels gremis. I gràcies a les cartes, gràcies a testaments i gràcies a un munt de documentació que encara està per treballar-se, es comença a entendre realment això, com era ser una dona en este moment de la història.
Els professionals també poden presentar les seues comunicacions a través del QR disponible a les xarxes socials d'Our Art. Així, l'entrada al simposi és gratuïta i oberta. Per a més informació, se pot contactar al correu jornadespapaluna@gmail.com. I acabem el nostre informatiu. Recordem que també podeu trobar totes les nostres seccions al web radiobenicarlo.org i escoltar-nos al 107.3. Gràcies, com sempre, per estar ahí amb nosaltres. Adéu, amics.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.
Ràdio Benicarló, la de casa.
Is it time to go? Or share good ways? We're going to bring on a friend of ours now. Someone I recorded this next song with. The song's called Too Tired. The man's called Albert Collins.
For Michelle and old Beaujolais wine. And I recall that you were mine.
Thank you.